22 minuts i arribarem al punt de les 11 del matí. Des d'avui i fins al 2 de novembre, Sant Cugat homenatjarà la figura de l'escriptor i pedagog Joan Triadú amb una exposició que acollirà la Casa de Cultura. La mostra, una proposta del govern i la Fundació Flors i Calcat, i que ja ha passat pel Palau Robert de Barcelona i per Vic, la capital d'Osona. Triadú, mort l'any 2010, va fer diverses visites a Sant Cugat en els seus últims anys. Una d'elles va ser per la presentació del seu llibre Memòries d'un segle d'or, en què deia que el segle XX va servir per crear la consciència nacional catalana.
Doncs ha representat un pas importantíssim endavant, perquè de no tenir una consciència nacional plena, doncs a través del segle l'hem anat adquirint, i la prova és que hi ha hagut fets importantíssims al segle XX que fan una Catalunya amb consciència nacional pròpia.
Avui volem parlar de la figura d'escriptor i pedagog Joan Triadú des d'ara i fins gairebé al punt de les 11 del matí. Per això ens fem acompanyar, primer de tot, a l'estudi Ramon Barils de Cugat.cat per Joan Josep Isern, un dels comissaris d'aquesta exposició. Molt bon dia, Joan Josep.
Hola, molt bon dia.
També per Teresa Triadú, filla de l'homenatjat Joan Triadú, al telèfon. Bon dia, senyora Triadú.
Molt bon dia.
I per Agustí Pons, biògraf personal de Joan Triadú. Molt bon dia, senyor Pons.
Bon dia.
Hem mirat, Sergio Morales, també, que fos amb nosaltres, Joaquim Triadú, fill també de l'homenatjat i president de la Fundació Flors i Calcat, però és a Madrid i no podia atendre'n. Sí que hi serà, però, si m'ho confirmen tots tres, aquest vespre a la presentació de l'exposició, a la inauguració de l'exposició. Senyor Isern, comencem per vostè. Com a comissari d'aquesta exposició, que ara ho comentàvem, ja ha passat pel Palau Robert de Barcelona i per Vic, la capital d'Osona. Quina ha estat la resposta en aquestes dues capitals?
Magnífica, magnífica, perquè el que hem pogut comprovar és que el mestratge, la llavor de la feina de Triadú al llarg de molts i molts anys i de molts àmbits, perquè ell doncs, ha tingut una dimensió de mestre en el sentit pedagògic de l'expressió, en la seva vida com a pedagog, però també com a mestre de molta gent dels que després ens hem dedicat a fer de crítics literaris o ens hem dedicat una mica a escriure, doncs hi ha tota un pòsit de feina ben feta amb la millor forma possible, que és el de persones que agraeixen i reconeixen el seu llegat. Són els que han anat visitant l'exposició.
A l'hora de fer aquesta tria d'objectes i de textos que es poden veure en aquesta exposició, amb quines dificultats us heu trobat, tant tu com la Teresa, que també és coordinadora d'aquesta exposició?
Dificultats cap ni una, primerament perquè vull que quedi molt clar, hem tingut des del primer moment l'absoluta complicitat de la família Triadú. Hem obert d'una manera gairebé irreverent armaris, àlbums de fotografies, vitrines, calaixos, i hem buscat precisament aquest Triadú que poder, quan va morir fa un temps, es va glossar el Triadú pedagog, el Triadú literari, el Triadú home de cultura, agitador cultural, sacsejador de consciències, però potser faltava aquesta dimensió complementària del Triadú més íntim, més familiar, que no està en absolut divorciat de la seva trajectòria. En l'exposició doncs es mostra d'aquesta manera.
En aquest sentit, Teresa, com era Joan Triadú pare?
Com era Joan Triadú pare? Bé, jo el que sí vull dir és que realment vàrem buscar aquells objectes que nosaltres des de casa vivíem diàriament. Aquell rellotge que portava tronat, de vegades que dèiem com pot ser que portis aquest rellotge tan tronat. Ell era una persona molt austera i tenia uns objectes que són en l'exposició que formaven part del seu dia a dia, de la seva trajectòria professional. I com era com a pare, doncs d'alguna manera imposava, perquè era tot un personatge molt tímid i per tant de vegades doncs distant. Tothom l'admirava, jo l'havia tingut al Tau de director i l'havia tingut de professor i per tant doncs de vegades era difícil separar la faceta de pare i la faceta doncs professional. Però era una persona, jo diria això, molt tímida, li costava d'alguna manera demostrar els seus sentiments, però n'estava molt de nosaltres, que és el que deia ell, n'estava molt.
En aquest sentit, Teresa, quin és el record que queda precisament a les escoles Tau?
Bé, d'una banda, per part meva, personalment, la professió, jo també sóc pedagoga, he estat directora del Tau de Sant Cugat 14 anys, segueixo a la Institució Cultural del SIC i, per tant, doncs, també és la meva passió a nivell professional i jo diria que això és el que jo vaig heretar del meu pare. Ara tots, doncs, l'estimació pel país, per la cultura, per la literatura, i per seguir lluitant com ell va fer des del seu àmbit.
Qui també ha de conèixer molt bé la vida de Joan Triadú és Agustí Pons, com dèiem, el seu biògraf personal. Vostè, senyor Pons, què és el que recorda ara mateix aquests dies quan estan preparant l'exposició? Vaja, ara la preparen per Sant Cugat, abans ja s'ha fet el gener per Barcelona i el maig per Vic.
Sí, jo vaig tenir a Joan Triadú, el vaig conèixer al CIF, quan es deia CIF, encara no SIC, perquè el CIF es va crear l'escola de periodisme i jo vaig ser alumne de la primera promoció i el senyor Triadú era el director tècnic i bueno, era un dels senyors dels que demanava les cireres, dels que estava per allà i diguéssim i dirigia juntament amb la directora, la senyora Rosa Ferrer, doncs el CIF, no? Després el vaig conèixer com a periodista i finalment l'he conegut com a biògraf. A mi la part de Joan Triadú que m'interessa més és, com ho he dit ja altres vegades, la part com a crític literari, perquè jo crec que a través de les seves crítiques literàries doncs situa se situa enmig dels grans corrents ideològics del segle XX europeu, no? És a dir, és absolutament homologable doncs, amb el punt de vista i amb les polèmiques doncs, del que passava durant els anys 50, 60 i 70 doncs, a França, a Itàlia, als Estats Units, etc. I en aquest sentit, doncs, jo sempre penso que el que passa aquí a Catalunya és indissociable del que passa a la resta d'Europa i a la resta del món i és per això doncs, que la crítica de Joan Triadú ens enllaça directament, és una finestra oberta o és una continuació del que estava passant doncs, això a la resta d'Europa.
Agustí, des del teu punt de vista, creus que la figura de Joan Triadú està prou reivindicada avui dia?
Sí, jo crec que sí, però també t'he de dir que a Catalunya, i en aquest sentit, lamentablement, menys que a Espanya, tot i que a Espanya tampoc s'ha fet gaire, no s'ha fet el que se'n diu una valoració crítica del que ha estat el segle XX, diguéssim, amb tots els seus corrents estètics i ideològics, no? Si aquest examen del que ha estat el segle XX a nivell literari doncs s'hagués fet, i a nivell de pensament s'hagués fet amb la mateixa intensitat que s'ha fet a França o que s'ha fet a Itàlia, doncs la figura de Joan Triadú emergiria com una figura central i com una figura que en un moment en què hi havia uns determinats corrents molt forts, ell va anar a la seva i, diguem-ne, va seguir un camí de crítica literària, d'una banda compromesa amb la llibertat de l'home i amb la defensa de la democràcia, però a la vegada, diguéssim, molt eclèctica, de manera que per ell la literatura i els llibres tenien un valor per ells mateixos i això ho sabia transmetre molt bé en les seves crítiques, no? I en aquest sentit sí que si es fes aquesta revisió intel·lectual del que ha estat el segle XX, Joan Triadú tindria, jo crec, una importància encara més gran.
Com diu l'Agustí Pons, Teresa, era una persona, el pare, que anava molt a la seva i això també ha fet d'alguna forma que assolís aquest èxit i que l'estiguem homenatjant i que la seva figura s'hagi de reivindicar?
Sí, jo penso que, a veure, era una persona que tenia unes conviccions molt fortes, que no va deixar mai, que se'l va temptar des de la vessant política, etc., i ell sabia que havia de defensar el seu país a partir del que sabia fer, que era la llengua. La llengua amb totes les seves vessants i la pedagogia, que l'escola era un lloc importantíssim per tal de transmetre als nens i als infants doncs, el sentit de pertinença al nostre país, i això és el que seguim fent a les nostres escoles. Per tant, sí, que era un tossut, per entendre'ns, d'una manera dita col·loquialment, Però això el va portar a la rigorositat amb la seva feina i jo diria que amb la seva vida. Sí.
Ara, Teresa, parles de l'escola i de la llengua com dos eixos importants per treballar al país. Avui dia, ara, en els dies que corren, diguem que els dos, aquests dos elements, tant la llengua com l'educació, diguem que estan una mica tocats, ja sigui des de les administracions centrals de Madrid o per altres retallades. Ell què en pensaria ara mateix, el Joan Triadú, de tot plegat?
Ell pensaria doncs que hem de seguir fent el que ja es feia i que l'escola Tau va néixer en ple franquisme, una escola que ara fa 50 anys, ara el celebra, jo vaig començar doncs a P5, i que, tot i que no hi havia llibres en català ni material en català, nosaltres ens el fèiem. Jo he tingut l'ensenyament sempre tota la meva vida en llengua catalana. Per tant, a veure, de vegades busquem excuses fora, però l'important és l'actitud des de dins, i això no vol dir que els nens i nenes, a part d'utilitzar la seva llengua de manera normalitzada i conèixer la seva cultura, evidentment aprenen altres llengües i altres cultures i estan oberts al món. Però crec que retallades o polítiques, etc., no han de ser mai una excusa de com eduquem a les nostres criatures.
És un any i un moment i una situació, com comentava ara el Sergio Morales, senyor Isern, idoni, podríem dir, per estar fent aquesta exposició arreu de Catalunya?
Molt, molt, perquè abans dèieu, què faria ara en Triadú coneixent això? Mireu, en Triadú és un home, bàsicament, és un home d'esperança. O sigui, un home que les seves memòries les titula Memòries d'un segle d'or, i ell mateix diu, pot semblar una paradoxa, perquè al segle XX hem tingut la dictadura d'en Primo de Rivera, hem tingut la dictadura del franquisme, les persecucions més intenses, i tanmateix, hem mantingut, no hem ressorgit, ens hem mantingut en vigor i ens hem mantingut en vigor gràcies als esforços de gent com ell. Aquest home d'esperança és, a més, l'home que immediatament, doncs, a finals dels anys 40, en l'època més negra de la repressió, i agafant molt el mestratge de Carles Riba, que era el seu mestre reconegut, és l'home que parteix de la premissa de que sí, que estem molt fumuts, molt perseguits, però que el que no podem fer és tancar-nos en un racó, allapar-nos les ferides, perquè si no, no avancem. I aleshores ell és el que inicia una sèrie d'activitats, com si aquí, diguem-ne, no hagués passat res, que havia passat i molt, no? Però vull dir, ell tenia molt clar que la continuïtat, la normalitat, la projecció cap a Europa és el que ens havia de salvar. I és un home, a més, he dit, un home d'esperança, però també un home pràctic, és a dir, per ell hauria estat, ara parlàvem de l'aprenentatge del català, ell va ser un dels pioners en la introducció del català en l'ensenyament, per ell hauria estat molt fàcil cada nit agafar la cartereta i anar una nit a un centre excursionista d'una classe i un altre dia a una parròquia. No, ell en certa manera és un pioner d'això que en diem ara treballar en xarxa, és a dir, és l'home que comença a formar formadors. Ell veu que el que ha de fer és formar mestres de català perquè a la seva vegada ells vagin expandint-se pel territori fent aquesta missió i creant aquests petits nodes que ara en diem treballar en xarxa. Doncs d'alguna manera en Triadú és un pioner d'aquesta visió, d'aquesta manera. I això és una visió d'esperança, de creença en les pròpies forces, que és absolutament necessària, és la clau bàsica per saber que ens en sortirem i a més no gaire tard.
Senyor Pons, ha parlat abans dels diferents moments de la vida amb què va conèixer Joan Triadú i ens deia també amb quin d'ells es quedava. Amb el que acaben de comentar tant el senyor Isern com la senyora Triadú, senyor Pons, vol afegir alguna cosa, imagino.
No, estic absolutament d'acord amb el que diuen. Jo crec que, a més, que el senyor Triadú té uns altres valors que són molt importants i que estan molt a la base, que és la creença en l'esforç personal, la creença en l'individualisme ben entès, la creença en la superació pròpia. La seva vida és un exemple d'aquesta superació, tant pel que fa doncs, a la seva vida personal com a la seva vida intel·lectual, no? És a dir, jo crec que en aquests moments de crisi, doncs justament fi, ningú té receptes màgiques, no? Però la idea de l'esforç personal. Que l'esforç no vol dir ser avorrit, perquè el senyor Triadú tenia molt sentit de l'humor, un sentit de l'humor molt britànic, no? I després també saber, era un estratega, o sigui, ell, això que ha dit el Joan Josep Isern, no? Ell això dels mestres va saber muntar molt bé, no va organitzar alumnes, va organitzar mestres, no? O aquesta fama de durs que tenia, ja li anava bé, no? Tenia aquesta fama de durs perquè això, diguem-ne, li permetia dir de vegades coses que podien semblar inconvenients, però que li permetien anar tirant endavant cap als seus objectius, no? I en aquest sentit, jo crec que, bueno, que això és un exemple, no?, de l'esforç personal i també, doncs, la capacitat de pensar, de raonar, de dir què hem de fer en fred, tot i que després ell posés molta passió en l'execució de les coses.
Senyor Isern, comissari de l'exposició, com dèiem, juntament amb la senyora Susana Álvarez, amb quin plantejament presenten aquesta exposició de nom que ara comentàvem, Llegir com viure, homenatge a Joan Triadú 1921-2010, de quina manera volen que el públic vegi Joan Triadú i aquell qui no està tan acostumat o qui no coneix directament la figura de Triadú el descobreixi?
Bé, com que hem tingut la immensa sort que la majoria, per no dir el 100% de l'obra publicada de Triadú és obra d'opinió, he sabut que quan practiques l'opinió dibuixes el que penses sobre un fet concret, però d'alguna manera hi ha un tel darrere fons en el qual tu mateix t'estàs retratant. Aleshores, tota l'obra de Triadú es pot entendre com la seva posició, doncs, envers una sèrie d'esdeveniments, tant literaris o pedagògics o socials, però sempre queda al rerefons de la seva persona, de com era. I això ens ha permès que pràcticament tots els textos que es llegeixen o que es poden escoltar en aquesta exposició, tots siguin textos de Joan Triadú. És a dir, la particularitat és que agafant frases seves o fragments d'obres publicades, d'articles, podem dibuixar tota una trajectòria, una biografia, un retrat del Joan Triadú més íntim, no? Tant amb les seves dimensions conegudes com aquesta del jersei que li va fer la família quan se n'anava, quan el van tenir tancat uns dies a la presó Model. Això, i després el que sí que fem és que intentem que cada vegada que ja vam a algun lloc concret, en aquest cas a Sant Cugat, hi hagi un punt de personalització, perquè la ruta que segueix aquesta exposició és una ruta molt íntimament relacionada amb la vida de Joan Triadú. No?
D'aquí anirà a Granollers, a l'Espluga de Francolí...
Exacte, i acabarà una mica Alfa i Omega, acabarà a Ribes de Freser, és on ell va néixer, i allà aquesta exposició quedarà ja estable, quedarà fixa.
Aquesta exposició, com ara comentava el senyor Joan Josep Isern, és itinerant i avui s'instal·la a Sant Cugat fins al dia 2 de novembre, a 7:45 del vespre obrirà portes avui al carrer Castellví, les actes de la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès, aquesta inauguració de l'exposició de la qual avui n'hem volgut parlar amb Joan Josep Isern, comissari de l'exposició. Gràcies, senyor Isern.
Gràcies a vosaltres.
Amb la Teresa Triadú, filla de Joan Triadú, gràcies, senyora Triadú.
Moltes gràcies.
I amb l'Agustí Pons, biògraf personal durant una època de Joan Triadú. Gràcies també, senyor Pons.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuarem amb la segona hora del programa. Tot seguit, ara ja ho saben, quan falten 3 minuts per arribar al punt de les 11 del matí, és hora que arribi la informació a aquesta casa amb els companys dels informatius. Nosaltres tornem, com dèiem, a les 12 amb més temes.